Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs ja és divendres i arriben les Converses Veterinàries. Amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona. També amb la col·laboració del Centre Verd. Cada setmana parlem dels peluts, dels animals, dels nostres amics, dels animals, i parlem amb els professionals del sector, parlem amb veterinaris, i parlem amb persones que aprecien, estimen i valoren els animals. Dit això, anem a començar, i anem a saludar doncs, amb una veterinària molt apreciada per aquesta casa, molt rellevant per a nosaltres, sempre amb consells molt importants, i sobretot, jo dic que molt útil sempre tot el que ens diu la Laia Borràs, que ens saluda des de Reivet. Laia, com estàs?
Gràcies per convidar-me, molt bé.
Res, al contrari, gràcies a tu per venir. Primer de tot anem a explicar a tothom que ens escolta què és Reivet i què feu.
Bueno, Reivet és el primer centre de referència que tenim aquí a Girona en rehabilitació i medicina integrativa. Llavors, nosaltres estem aquí al carrer de la Salle número 37 i tractem tot tipus de patologies doncs, ortopèdiques, neurològiques, bàsicament d'animals una miqueta doncs, de l'edat avançada, no?
Molt bé, doncs realment l'especialització de Reivet és important. Cada vegada s'ha tendit més a especialitzar el tractament animal, tal com passa també amb els humans, no?
Sí, correcte. I cada cop més doncs, veiem que els nostres pacients necessiten doncs, de la integració d'altres tipus de treball doncs, per tindre salut, no? Doncs aquí és una de les coses molt importants que fem, que és la integració doncs, amb altres tipus de teràpies complementàries i, sobretot, nutrició natural.
En definitiva, Laia, jo crec que a Reivet també teniu la particularitat de que teniu una mirada holística, general, global, de l'animal. No només mireu una ungla, una pota, una cadera,
exacte,
no?
Exacte, correcte. Nosaltres, els nostres pacients, tractem els pacients, no? No tractem només la malaltia com se sol tractar amb la medicina alopàtica, no? Llavors, és una combinació, no parlem al punt de vista doncs, del veterinari, no deixem de ser veterinaris, no? Però també donem una altra visió una miqueta més integrativa, més completa del pacient, no? De les necessitats tant físiques com nutricionals com emocionals, no? I aquests tres pilars doncs, fan un tractament complet i d'èxit, sobretot.
Molt bé, parlarem d'això més endavant. Ara ens volíem centrar en un tema, que és un tema molt d'aquesta època, que és el tema de les espigues. Què passa amb les espigues i què passa amb les espigues i els animals?
Doncs les espigues és un dels principals motius doncs, de consulta o d'urgència, perquè és una cosa molt senzilla, no? Com prevenir-la, però els problemes que pot ocasionar doncs, són des de molt senzillets a realment greus.
Podem trobar, per exemple, o sigui, estem parlant d'espigues que s'introdueixen en les potes o orificis dels animals,
estem,
no? És així?
Correcte. Estem parlant d'aquestes espigues, no sé si algú té la imatge, no? Perquè sàpiga què és molt, serà molt fàcil que li ve al cap. Quan érem petits, no? I recollíem aquelles espigues i les llançàvem a l'esquena, bueno, almenys nosaltres jugàvem això de petit, i dèiem, mira, quants novis o nòvies no, tindràs, depenent de quantes es quedaven, no? Enganxades. Doncs s'enganxen per aquest motiu, no? Perquè tenen una capacitat de penetració espectacular. Llavors, les vies principals d'entrada, no?, solen ser o bé interdigitals, doncs, perquè els animals doncs, trepitgen aquest lloc d'espigues i quan estan ja una mica més seques, doncs, se queden clavades i van fissuritzant. És a dir, tenen capacitat d'entrar dins i anar migrant, vale? O també poden entrar molt fàcilment per al nas, o inclús poden quedar-se també en els ulls, vale? En cavitats de l'ull. Llavors, qualsevol símptoma que veiem un animal estornudant, més de lo normal, un animal ja pensa més les potes del normal, un avoltament en els espais interdigitals, no? Entre els bitets, o que es rasca molt a l'ull o li plora l'ull, és motiu de consulta perquè pot haver una espiga que al principi doncs, pot ser molt fàcil de treure, però si realment penetra i amb el temps es podreix, doncs fa una infecció i s'ha de vigilar.
Estem parlant de qualsevol tipus d'espiga o de les que són, diguem-ne, verdes o de les que ja estan seques? Totes són perilloses?
De les que estan seques. Uh-huh. Les que estan verdes encara no estan enganxades, no? Diguéssim, a la planta, i les més perilloses són quan ja comencen a estar un punt seques que tenen capacitat d'enganxar-se i llavors doncs, van fent una petita lesió i van fissuritzant i van entrant fins a dins. El problema que tenim és que tenen capacitat de migrar. Llavors ens hem trobat espigues que han entrat pel nas, han anat fins al pulmó, han penetrat el diafragma i han acabat, doncs, per exemple, en un múscul que típic és un iliopsoas, vale, que està per la zona de la ingle, i el que només l'únic que hem vist és una fístula a l'esquena. I això ha sigut degut a una espiga.
O sigui, una espiga pot ser, té una capacitat destructiva horrorosa, no?, pel que acabes d'explicar.
Té una capacitat migratòria espectacular. I, clar, quan arribem a aquest punt, clar, ja no tens l'espiga com a tal, sinó que veus la fistulació d'aquest cos estrany, no?
Quan hem de sospitar que el nostre animal pugui tenir una espiga?
Mira, el primer quan es llepa molt la mà i fa com un voltet. Allà hem d'anar a cuidar-ho, ja és motiu de consulta, perquè moltes vegades necessitem desbridar i treure l'espiga, vale? Quan l'animal es tornarà molt, o, per exemple, comença a tindre les unes gotetes de sang d'estar estornudar, no? Donar-se el cop a terra d'estornudar, això vol dir que pot haver una espiga en la cavitat nasal. Quan l'animal s'alideja més de l'habitual, pot haver una espiga enganxada a les gènives o entre les dents, vale? O inclús en el paladar. I inclús quan l'animal, per exemple, es rasca molt o veiem una ferida en l'esquena o en els flancs, sempre reviseu que no hi hagi un punt d'entrada, no? Una ferida d'entrada.
La resolució d'aquest problema, un cop s'ha produït, dependrà de la ubicació de l'espiga, suposo, i també de l'atzar i una mica també de l'aparició del veterinari, no?
Dels símptomes. Clar, evidentment, quan aquestes espigues estan al nas, l'animal s'ha de dormir i s'ha d'extreure, no? Quan aquestes espigues estan a l'orella, que és també supertípic, les espigues a l'orella, el gos comença a sacsejar el cap, fa un otitis, pensem que és una cosa... Després tractem l'otitis, no acaba d'anar bé, i fins que no dormim l'animal, doncs, i no veiem aquella espiga que està podrit a dins del canal auditiu, i no només hi pot haver una, ni poden haver bastantes, Vull dir, això és supertípic, llavors també s'han d'extreure. Les que són interdigitals, o les, bueno, més senzillament d'extreure, tot i que s'ha d'estar l'animal, perquè hem de fer una petita intervenció, vale? Una petita desvibrament, perdó, i les que són més complicades, que no són les habituals, és el que he comentat, no? És una espiga que entra pel nas i arriba fins al pulmó, a l'estómac... Vull dir, aquestes són molt més estranyes, però que, bueno, hi ha hagut... Tenim casos publicats i s'ha d'anar al tanto.
Per tot el que expliques, sembla una vegada més que quan abans anem al veterinari estalviarem molts problemes, no?
Exacte, perquè molts dels problemes que tenim és quan aquesta espiga queda dins de l'orella o queda dins del nas i es podreix, no? Quan es podreix, doncs llavors crea un mecanisme doncs, inflamatori, infecciós, crònic, que ja no veus l'espiga com a tal, sinó que pots, llavors ja sospites, però clar, has de tractar tota la lesió que ha causat aquest cos estrany, no?
Se'ns treu una mica les ganes de portar el gos a passejar per un camp on hi hagin espigues.
Clar. O sigui, la primera recomanació més de prevenció doncs, seria, si el meu animal ha estat per un lloc on hi ha gramínies i estan espigades, doncs quan arribo a casa, sobretot aquells animals de cabell llarg que són més difícils d'identificar, doncs pentinar-lo o repassar molt bé entre els dits, tant del davant com del darrere, sobretot el baix ventre, i les orelles, no? Per què? Perquè moltes vegades metes en consulta que mires, fas una revisió de la pell, no? I ja veus les espigues que ja comencen, estan a un mil·límetre ja clavades dins de la pell, no? I les treus i ja han produït una petita lesió. Vull dir que és increïble la capacitat de penetració que té una espiga.
Com evolucionen els pacients, els gossos que els traieu una espiga? Suposo que depenent de l'ubicació i de la dificultat, no?
Sí, aviam, el que dic, una localització d'oïdes, no? Si no hi ha una perforació del timpà i no fa una otitis interna, però el normal, el més habitual, que és en interdigitals, nasals o oïdes, és favorable. Un cop veniu al veterinari i fem el diagnòstic, és amb l'extracció, amb una mica antiinflamatori i l'antibiòtic corresponent, resolen perfectament.
Ens ha semblat entendre que deies que també podien entrar en els ulls, mare meva.
Sí, hem trobat espigues que inclús han estat doncs, sota la membrana nictitant dels gossos, no? Vull dir que, clar, les espigues són de molts tamanys, també n'hi ha de petites. Llavors, jo tenia espigues quan treia de molts llocs.
I els gats se'n queden lliures de tota aquesta circumstància i d'aquest problema?
Clar, el gat és molt menys infreqüent, vull dir, no és tan freqüent com el gos. Penseu que el gos va anar a terra, sempre flairant-ho tot, i més un gos que és rastrejador, no?, explorador. El gat és molt més diferent, el gat és d'altures, no va anar pel terra. Llavors, pot passar-li, sí, però és poc habitual. Jo no n'he tret mai, per exemple, d'un gat.
Molt bé, doncs recomanar molta prudència i també aquesta revisió a l'arribar a casa, no?, a raspallar.
Sí, amb això ja és suficient. Mm-hmm. Mm.
Bé, Laia, abans parlàvem de totes aquestes teràpies complementàries que oferiu a Raibet. Uh-huh. Per què no ens parles d'aquestes teràpies complementàries, tenint en compte que també és una de les vostres particularitats i un dels serveis que oferiu i que us fa ser un centre de referència rellevant?
Sí, però t'he perdut en la part de la pregunta.
Sí, preguntava si ens pots parlar de les teràpies complementàries que feu en el vostre centre.
Sí. Sí, mira, nosaltres estem especialitats en la rehabilitació, no? I llavors tenim diferents tècniques físiques en les que treballem sobretot el dolor crònic, no? O les lesions que tenen els animals com hèrnies discals o les artrosis, no? que requereixen tractaments mèdics i no es poden prendre perquè tenen doncs, altres patologies. Llavors, treballem molt amb la magnetoteràpia, treballem molt amb la teràpia manual, amb els vantatges neuromusculars. Jo treballo moltíssim amb la medicina tradicional xinesa, no? Que és una medicina supercomplementària i que hem resolt problemes que no tenien, no?, alternativa en la medicina al·lopàtica, doncs amb molt bons resultats. I tot això ho fem mitjançant una, doncs el que deia, no?, una visita holística, no? L'animal ve per un motiu, però se li pregunta tant pel seu estat nutricional, no?, perquè és molt important la gasolina que entra per poder millorar, no?, en el procés de rehabilitació. Se li pregunta per les seves estats emocionals, no? un gos pastor alemany doncs, que no pot fer la seva acció de vigilant, no? Es frustra i llavors és molt important també saber com està repercutint, no?, aquesta lesió anímicament a l'animal i com podem nosaltres doncs, ensenyar al propietari altres maneres doncs, de treballar-lo cognitivament i després, doncs, pròpiament, el que és la teràpia de rehabilitació, no?, el problema de consulta. Doncs nosaltres aquí també disposem doncs, per animals que... Bueno, els animals que ens poden vindre, sí, sobretot per fer la preventiva, no? O animals esportius poden vindre, sí, per fer el seu ciclo fitness o poden vindre a entrenar. Nosaltres tenim una piscina aquí d'aigua templada, no? Encara obrirem la temporada d'aigua, així que convido tothom a que ho vingui a veure i a informar-se. Sortirà breument ara a la web, a principis de maig. Llavors, clar, vull dir, qualsevol coseta, nosaltres sempre podem aportar la part complementària que segurament, no?, el propietari estarà superagraït, no? Quan venen aquí diuen, ostres, que no sabia que existia això. Clar. No sabia que amb això podia tractar una... o podria ajudar amb una epilèpsia o podria ajudar amb una inflamació hepàtica, no? Pues sí, es pot.
Ens has dit que podíem veure la piscina, per exemple, a la vostra pàgina web?
Sí, a la nostra pàgina web. Ara, en breu, sortirà el que és el bonus de temporada i tota la informació. Podeu llegir sobre les indicacions i contraindicacions, no?, del que és el servei d'hidroteràpia, però pròpiament el que és la temporada l'estem preparant i a principis ara de maig sortirà tota la informació que podeu consultar a la nostra pàgina web, no?, raibet.com. amb els preus, amb el que inclou, no que inclou, el bonus de temporada... Bueno, també si podeu agendar trucades de 15 minuts totalment gratuïtes per parlar amb mi directament. Vull dir, sempre intentem això, no?, facilitar la comunicació per qualsevol via telemàtica.
Has dit una cosa que ens ha cridat molt l'atenció i és que a Raibet doncs, considereu doncs, també el benestar cognitiu de l'animal.
Correcte.
Que això és una cosa que a la pràctica veterinària no sempre s'ha considerat, s'ha sempre anteposat diguem, la part física, no? Però que aquesta part també és una realitat i que també forma part del benestar i que un gos que es senti bé i que estigui content, doncs això també, claro, també guareix, no? I també és positiu, clar.
Claro, mente sana, cuerpo sano. Vull dir, és que no hi ha més. Vull dir, però què passa quan es fan gran, no? Els nostres animals, per sort, estan més ben cuidats, són animals de companyia, són membres de la família i ara doncs, tenen una esperança de vida doncs, de 14 i de 16 anys, no? Llavors, què passa quan el seu xassis, no?, no és tan funcional com quan tenien 9, 10 o 7 anys? Doncs que hem de treballar-los d'una altra manera, no?, per treballar de manera cognitiva, perquè aquests animals, si no, es frustren. També hem de tindre en compte, jo sempre ho dic, que heu de pensar que no tots els animals tenen les mateixes capacitats cognitives. Les races estan fetes, les races, per uns motius, no? L'humà ha seleccionat els animals per un motiu. Hi ha 10 grups de races diferents. Llavors, no és el mateix les necessitats, per exemple, d'un beagle, que és un rastrejador nat, no?, que li encantarà que el portis a llocs per explorar, que li facis jocs d'olfateig, que, per exemple, un bulldog, no?, que anatòmicament la seva estructura cardiorrespiratòria no és per això, però, en canvi, doncs, li pot encantar jugar amb els nens, li pot, el joc de la corda, altres tipus. Llavors, saber la raça per què està creada, doncs és ideal per saber com he de satisfer el seu instint animal, no? Per exemple, s'ha posat molt de moda els border collies, no?, o els pastors malinois. Doncs he de dir que, no, que són gossos molt i molt i molt canyeros. Són gossos de treball. Penseu que un border collie treballa 24 hores amb el pastor, no? Clar, quan aquest animal l'insertem en un nucli familiar, hem d'entendre molt bé la raça perquè després no tinguem conductes indesitjables per això, per un excés d'energia frustrada.
Clar. Un altre apartat molt important és el de l'alimentació, perquè imagino que en funció de la raça, de l'edat i de la salut, doncs cada animal també necessita doncs una alimentació potser la que sigui més convenient, no? Exactament. Sí. Això també s'assureu amb tema alimentari, Ribet?
Sí, nosaltres fem el turisme nutricional, vale? Treballem sempre amb dieta natural, d'acord? O sigui, no treballem amb pinços ni amb línies seques, perquè no és una alimentació que a criteri personal, i molts estudis ho recolzen, no? No és una alimentació biològica, no és una alimentació fisiològica, no? Ara no entraré, podria estar aquí 3 dies parlant d'alimentació, però hem de pensar que per què van vindre, no?, els gossos a casa nostra, doncs perquè es trobaven un menjar molt més fàcil, no? I no era el pinso, eren les nostres restes. Amb això no vull dir que el gos s'alimenti de restes. El que vull dir és que l'alimentació natural aporta un valor nutritiu i de qualitat superior, vale?, al de l'alimentació seca comercial, no?, dels pinsos. Llavors, nosaltres aquí sempre apostem o per les dietes crues, animals sants i joves que ho poden, que els agrada i ho poden fer, però clar, està clar que adaptem molt a les necessitats de cada animal. No té mateix un cadell que un gos adult castrat, un gos adult no castrat, un animal sènior però molt actiu. Llavors, depèn de les enfermetats que porten, no? Perquè a vegades he sentit, no, és que la dieta crua per tothom. No tots els gossos poden fer dietes crues, s'ha d'adaptar. Depèn, un animal que té una insuficiència renal, doncs no podrà fer una dieta crua al 100%. S'ha d'adaptar, però sempre nosaltres treballem sota l'estàndard de nutrició biològica. O sigui, són carnívors facultatius, no? És a dir, que vol dir que permeten, no?, la digestió dels hidrats de carboni, per això per la domesticació, però no són animals per estar alimentant de la manera que els hem estat alimentant, no? Vull dir, aquest tipus d'alimentació és una alimentació fàcil per nosaltres, ràpida per nosaltres, però personalment amb una repercussió a la salut bastant negativa, des del meu criteri.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs jo deia al començament que les converses amb la Laia Borràs, de Raivet, sempre són molt útils, molt, molt pràctiques. I des d'aquí, doncs, recomanar doncs una ullada a la pàgina web per estar al corrent de tot el que fan. I res més, només afegir que el nostre agraïment cap a la Laia Borràs és etern. Estem molt contents d'haver-te tingut, Laia. Gràcies, molta sort, salut i fins aviat.
Adéu.
Tornarem d'aquí 7 dies en aquestes converses veterinàries amb la col·laboració del Col·legi Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau.